Un llibre obert és un servei que parla. Tancat, un amic que espera. Oblidat, una ànima que perdona. Destruït, un cor que plora. Molt benvinguts. Arrenquem el 19è programa d'aquesta 5a temporada d'Històries. Soc Sílvia Cantos i estic encantada de ser aquí una setmana més amb tots vosaltres per acompanyar-vos durant la propera hora, l'hora més literària de la ràdio. Deixeu-me recordar que tenim doble difusió. És a dir, podeu seguir-nos en directe els dimecres de 8 a 9 del vespre a Vilassar Ràdio, al dial 98.1 de la FM. I si ho feu a Ràdio Argentona, al dial 104.6 de la FM, podreu escoltar el programa en diferit els divendres de 8 a 9 del vespre. Si ho preferiu, podeu escoltar-nos a través d'internet als podcasts que trobareu disponibles a les xarxes socials i al blog. Aquesta setmana ens acompanya a l'estudi Xusa Serra, que ens parlarà del seu llibre I jo també em moriré. Un títol que des de ja mateix us dic hauria de ser un imprescindible a la vostra biblioteca particular, doncs és una eina magnífica per orientar-se en el moment d'ajudar els infants i els adolescents a afrontar la pèrdua d'algú a qui estimem. Ja que, si ens aturem a pensar des del moment en què naixem, l'única certesa que tenim és que un dia o altre morirem. Naturalment, confiem que aquest dia trigui molt en arribar i a poder ser que sigui després d'una llarga vida plena de bons moments. Però, en definitiva, allò que ens fa estar vius és saber que ens morirem. Per tant, si des de ben petits procurem preparar els nostres infants per al futur, perquè, òbviament, obviem l'única cosa que sabem amb absoluta seguretat que passarà. Res és per sempre. Ni la tristesa, ni la felicitat. Tot el que tenim és temporal. Saber que res del que tenim és per sempre ens ajuda a prendre consciència que ho podem perdre i a anticipar-nos a la pèrdua. Aquesta manera d'entendre la vida no té res de trist ni d'angoixant. Al contrari, fa que tinguem un pensament encaminat a gaudir de la vida cada dia com si fos l'últim. Aquest llibre ens dona les claus per ajudar els nostres fills a desenvolupar eines emocionals per afrontar una mort, una separació, una malaltia greu i arribar a l'edat adulta sabent gestionar les pèrdues de qualsevol tipus. Ensenyar els més petits de casa a viure assaborint cada instant, a expressar els seus sentiments o acomiadar-se d'algú que s'ha mort és una tasca que primer hem d'aprendre nosaltres, els grans. La Xusa Serra és diplomada en infermeria, tanatòloga, formada en acompanyament creatiu i llicenciada en antropologia social i cultural. Fundadora i presidenta de l'associació GESDOL, també condueix grups de dol per mort d'una persona estimada a l'Associació de Dones per la Igualtat de Cerdanyola del Vallès. Des del 2009 és infermera referent en l'acompanyament creatiu a les malalties, al dol i la mort. I també treballa en els departaments d'educació i formació en el dol a la comunitat AIDC Salut, a l'Hospital General de Catalunya, Clínica del Vallès i Hospital Universitari Sagrat Cor. I col·labora en la xarxa social Duelia, que la podeu trobar a duelia.org. I ara bé, per aquells que ens escolteu per primera vegada, sapigueu que a banda d'entrevistar l'autora sobre aquest valuós llibre, també tindrem els nostres blocs de recomanacions infantils i juvenils i el concurs de microrelats. Avui descobrirem nous textos corresponents al mes de març, relats de color blau de temàtica històrica i tampoc faltarà l'agenda literària que ens porta el nostre col·laborador, el Ferran Pizarro. Tot allò que la setmana passada ens vam saltar per aquell especial que vam fer de poesia, avui ho recuperarem. I, per descomptat, no ens oblidarem de la música. Una setmana més us regalarem un parell de temes fantàstics i, ara sí, engeguem aquest 19è programa parlant amb l'autora del títol protagonista de l'Històries d'avui, I jo també em moriré. Ella és la Xusa Serra i nosaltres comencem. Xusa Serra, molt bona nit, com estem?
Bona nit, Sílvia, molt bé.
Fantàstic, estem encantats de que ens acompanyis. Certament, el d'avui és un programa d'aquells que li hem de posar una marqueta d'important, d'imprescindible, perquè xerrar amb tu estic segura que per tots els nostres oients serà molt, molt interessant i revelador de prendre nota d'aquesta conversa. Escolta'm una cosa, crec que vas viure una experiència molt intensa quan eres petita i que aquest fet et va motivar a dedicar-te a acompanyar les persones en el darrer tram de la vida. Explica'ns això.
Sí, de fet, la primera mort que vaig acompanyar va ser el de la meva àvia, que feia molts anys que estava pues, amb una demència senil, i el dia abans de morir ella, doncs, jo estava allà amb ella i em va cridar. O sigui, a mi em va sobtar moltíssim perquè feia molts anys que la meva àvia no es podia comunicar amb ningú, no? I, en canvi, doncs, el dia abans de morir, pues, ella em va cridar, estava estirada en el llit i em va cridar amb la mà i aleshores em va dir algo que jo vaig ser incapaç de poder entendre. Però vaig pensar que allò era molt especial, no? Uh-huh. I després, un any després, pues estava a l'Hospital de Sant Pau, que m'havien operat, jo tenia 13 anys, i aleshores, doncs, una nit hi havia corredisses de les infermeres i vaig sortir, no?, perquè és com una aventura, clar, amb 13 anys, oi?
I tant.
Vull dir, ostres. I llavors, doncs, vaig preguntar què passava, no?, i em van dir, no, és que aquí a l'habitació del costat hi ha un senyor que està molt vellet, que no té família i està molt malament i tal, i jo hi podria anar-hi? I llavors, doncs, em van dir, sí, dona, sí, va, vinguen. I era un senyor, el recordo com si fos ara, doncs que estava cobert per un plàstic, estava estirat en un llit, uh-huh, cobert per un plàstic, mig incorporat, perquè li costava molt de respirar, i llavors doncs jo em vaig assentar allà al seu costat, i ell va treure una mà pel plàstic i em va agafar la meva mà. I aleshores, doncs, bueno, jo vaig anar parlant perquè ell no podia fer-ho, vaig anar parlant de què feia jo allà, bueno, uh-huh, el que pot explicar una nena de 13 anys, no? I aleshores em vaig quedar dormida i aleshores quan va entrar l'infermera, al cap d'una estona ja, doncs jo vaig despertar-me i jo vaig notar que aquell senyor ja no estava allà. Uh-huh. Jo no sé explicar-te què és el que vaig notar, no? Però jo vaig sentir que aquell cos havia quedat com buit, no? I aleshores aquella infermera em va dir unes paraules màgiques que jo les hi creï, no els hi vaig poder agrair en aquell moment, però sempre ho dic, és que em va dir, diu fixa't tu, aquest senyor ha escollit que estaves tu aquí per no morir-se sol. Jo vaig pensar, que gran que és això de morir-se, perquè una persona, fixa't tu, quina dignitat tan gran, un home que estava tan impedit, un home que depenia de tot, de tothom, havia escollit. O sigui, en el moment de morir va escollir el moment i amb qui, no? Vull dir, jo que era pogut estar qualsevol altra persona, però ell va escollir per no morir sol. I vaig pensar que això devia ser algo molt, molt especial. I em va quedar sempre gravat i vaig pensar, bueno, de fet, allà vaig perdre qualsevol mena de por que jo que es pogués tenir, no? Uh-huh. Davant de la mort, perquè, vull dir, pensar, pues, aquest senyor, vull dir, totes aquestes pel·lícules que ens fan, aquestes històries que ens posen, sí, i tot. Jo sempre, clar, ja de petita me n'enreia, pensava, però com pot ser que facin això, no? Vull dir, jo he estat amb persones mortes i clar, les persones mortes no fan això.
Mm-hmm. Sí, bueno, és jo tan sentit, no? Que jo sempre me'n recordo, jo de petita vivia a Argentona, al carrer del cementiri. I clar, el dia que vam anar, bueno, el dia quan vam decidir que aniríem a viure allà, jo ja tenia 9 anys i, clar, per mi era jo... Els meus amics, viuràs al carrer del cementiri? I el meu pare sempre em deia, filla, tingues por dels vius. Diu, però no dels que estan al cementiri. Diu, aquests, tranquil·la, que no et faran mai res. Diu, tingues por dels que no estan allà.
I quina raó que tenia el teu pare.
Totalment, totalment. Xusa, per què ens costa tant parlar de l'amor?
A veure, jo penso que ens costa molt perquè cada vegada vivim més allunyats del que és la natura. Fa uns anys vivim la mort molt diferent. Què passa? Que aleshores doncs, les persones es cuidaven a casa, no hi havia hospitals, es cuidaven a casa, les famílies cuidaven de la persona, si hi havia medis, doncs, millor feien venir el metge, i si no, doncs, bueno, doncs, els uns ajudaven els altres, que si herbes, que si... Bueno, doncs, i quan la persona es moria, la pròpia família i els veïns anaven i ajudaven doncs a arreglar el cos, vestir-lo, a rentar-lo, se'l tractava amb una gran dignitat i el tocaven mans molt familiars, molt conegudes. Clar, tot allò era algo molt proper, i allò ajudava moltíssim a la família doncs a poder-se anar acomiadant, a poder-se fer la idea de que verdaderament aquella persona doncs havia fet un pas molt important a la seva vida, que era doncs, que la seva espelma doncs havia quedat ja sense cera i la seva llum doncs si més no s'havia apagat, no? No sabem si aquesta llum va cap a una altra banda, perquè de fet aquí no ha vingut ningú a dir ni piu.
No han tornat.
No. Doncs, bueno, si més no, el que sabem és que aquestes persones si han fet bé la seva feina en aquesta vida, que és, doncs, estimar i ser estimats, doncs, lògicament, doncs, han quedat en el cor de les persones que... I al cor d'aquestes persones, doncs, lògicament, doncs, els han de plorar i els han de trobar a faltar molt. Llavors, què passa? Que, aleshores, que les famílies, que s'ajudaven molt, doncs, també hi havia uns rituals que eren com molt establerts, no? Clar, avui dia, doncs, veiem que la societat, doncs, ens parla, doncs, de tot allò que és còmode, perfecte, bonic, no? Que si cremes per estirar-nos, per semblar 10 anys més joves, vull dir, sembla que necessitem bifidus hasta per tot, que si els nens no prenen segons què, doncs, semblen que estiguin transparents, i dius, ostres, mare meva, no? Vull dir, ens movem amb una... no sé, una cosa com una mica estranya, no? I llavors, doncs, a més, què ens passa? Que quan algú està malalt, doncs, el portem a l'hospital. L'hospital és un lloc fantàstic. Jo treballo en un hospital, és un lloc fantàstic. Però també és veritat que les famílies han deixat d'aprendre com cuidar de la persona malalta. I aleshores jo penso que aquesta és una tasca molt important que hauríem de fer des dels hospitals, els professionals, d'alguna manera educar les famílies perquè també siguin les famílies que aprenguin com poden cuidar d'aquella persona. Perquè a mi, si jo estic estirada en un llit d'un hospital, jo preferiré mil vegades que em faci un massatge a l'esquena i em posi una crema, unes mans conegudes i que sé que m'estimen, que unes mans alienes. I llavors, doncs, tot això és una tasca molt important. I també, quan ens morirem, doncs ja no ens quedem a casa, sinó que també ens porten doncs, a un tanatori on unes mans alienes ens arreglaran, ens posaran en una caixa, i aleshores la família ens podrà visitar, però ja com a dintre d'una caixa de vidre. O sigui que la distància no deixa de ser cada vegada més gran. És tot, vull dir, tot plegat ha canviat molt, però penso que també es poden recuperar coses que ens feien un bé. De fet, quan pensem que avui dia doncs, diem, veure el cos de la persona que s'ha mort, oh, jo prefereixo no veure'l, no, jo prefereixo no veure'l. De fet, quan vivíem en coves, tothom vivien allà, les famílies vivien en coves, unes famílies en una banda, les altres en una altra, i aleshores ningú es qüestionava si el cos d'una persona es veia o no es veia. No, les persones, doncs, es feia tot a la vista de tothom, es menjava, es reia, es plorava, es naixia i es moria en públic, no? I aleshores, doncs, els nens estaven allà i veien com els grans cuidaven i preparaven tots els rituals per acomiadar-se d'aquella persona. I tot allò eren coses... No tenien llibres, però és que no els necessitaven. Mm. Per les coses importants de la vida, ells ho aprenien veient el que feien. Clar, avui dia pues, les coses han canviat molt.
Jo, per això mateix, doncs, és imprescindible, com deia, a totes les cases, a totes les biblioteques, que hi hagi un exemplar d'aquest llibre. D'aquest llibre que el títol ja és una pregunta... Que és molt sentida a totes les cases en un moment determinat d'edats infantils i sobretot quan hi ha un procés de mort d'algú proper. I és que, i jo també em moriré? Aquesta pregunta és tan senzilla com difícil de contestar, no? Perquè, clar, jo, els meus fills m'han preguntat, però, mama, clar... Es mor un avi, llavors automàticament el seu caparró doncs, comença a cavilar. Doncs, si se mor l'avi, què pot passar? No? I tu et moriràs també, i el papa es morirà, i jo em moriré? Doncs sí, sí, no? Senzillament. El més fàcil no és sempre dir la veritat. Amb naturalitat, però la veritat, no sé, jo penso que... Jo el vaig contestar de la mateixa manera com vaig explicar doncs quan vaig tenir la mala sort d'haver d'explicar que havia mort l'avi, doncs sí, l'avi és mort, ja no el veurem més, però bueno, nosaltres l'estimàvem moltíssim, doncs l'estimem, per tant continuarà amb nosaltres perquè nosaltres el pensem, nosaltres el recordem, llavors hi és, no? Però sí, s'ha mort, igual que ell, doncs es morirà el papa i jo i tots, però bueno, confiem en allò que dèiem, que sigui d'aquí molt de temps i després de moltes, moltes alegries. Però a la vegada pensava, ostres, amb lo fàcil que és la resposta i lo que m'està costant d'articular.
Sí, perquè, de fet, el i jo també em moriré és una pregunta que la fan els nens de molt curta edat, perquè els, de fet els preocupa. Els preocupa, més que el que els preocupa, és que ells saben la resposta, perquè bé veuen que, i ho veuen molt, molt, de molt petits, ja tenen molt interès, quan van pel carrer i veuen doncs, les fulles dels arbres a la tardor que han caigut, ells saben que aquelles fulles s'han mort i saben que els arbres fan un cicle de la vida. I igual ho veuen, doncs, a millor doncs, troben un gat mort a la carretera. Aleshores, doncs, ells saben que tots formem part d'un cicle de la vida, per tant, la pregunta ve sola, i jo també moriré. I quan un nen, que va a les escoles doncs, que fem el taller, ara sí que sé, els nens et pregunten, els nens petits, però petits vol dir de 3 anys, eh?
Clar.
Jo sempre els hi responc amb una altra pregunta. I tu què en penses? I ells, aleshores, diuen... Sí, jo crec que sí. Dic, però segurament que sí, que tens tota la raó. I aleshores, doncs, perquè una altra cosa que els explico és que, de fet, perquè nosaltres puguem viure, d'altres persones han hagut de morir molt abans que nosaltres. Perquè, perquè és un recanvi. Perquè si no, aquí hi fóssim tots, aquí no podríem viure. Estaríem tan apretats...
No hi cabríem.
No hi cabríem. No hi cabríem. Per tant, però... Més que pensar en el jo moriré, jo intento pensar que quina sort que tenim d'haver tingut l'oportunitat de formar part d'aquesta vida. Perquè si ja era difícil alguna cosa, era poder estar aquí, doncs, parlant, no? Perquè podíem haver estat altres persones. Si no hagués sigut aquell òvul d'aquell mes de la nostra mare
sí.
O aquell espermatosou que va fer la marató, la
I,
marató
va
i va guanyar a tots aquells mils i mils que hi havia pues, que bé, quina sort que hem tingut, no? Perquè verdaderament aquells germans en potència perquè ho eren,
clar.
Tots volien el mateix el mateix que nosaltres, però la natura ens va triar per alguna raó que desconeixem i aquí estem. Per tant, jo més que pensar si em moriré, clar que em moriré, però penso en que afortunada que sóc de poder formar part de cada dia. Doncs jo, de fet, quan em llevo el dematí, em llevo molt d'hora I miro, aviam si quin dia fa, penso, ostres, gràcies dia, gràcies per permetre'm obrir els ulls avui, no? I de fet, intento pues, viure el dia pues, vivint-lo, vivint-lo com si fos l'únic que jo viuria. Intento fer sí. Això. Vull dir, és una manera doncs, que a mi em va, per la feina que jo faig, perquè diuen, ostres, acompanyar persones que s'estan morint. Jo dic, pues, que tinc la feina més meravellosa del món, perquè jo només conec persones que estimen.
Clar.
A mi les persones que no estimen, a mi no em necessiten per res.
Certament, aquest llibre és molt interessant, molt. El podeu trobar publicat per l'editorial Columna i està estructurat en dues parts que a mi em sembla sensacionals, perquè el plantejament, si ens mirem la frase, el subtítol, ens diu com es pot ajudar els infants i els joves a conviure amb la pèrdua i la mort de qui estimen. Però el que us comentava, el que trobo sensacional és que, a part d'aquest blog que hi ha doncs, tota una sèrie d'experiències, de recursos, de vivències, de consells que ens serviran molt, hi ha una part prèvia que no està en el subtítol però és essencial i és la que es dirigeix a l'adult que també necessita encarar el procés de dol, perquè abans deies una cosa que m'ha semblat genial, és una definició magnífica, que és: per ensenyar a nedar, primer s'ha de saber nedar, no? Llavors, clar, com que no ens n'han ensenyat, preparar i explicar aquest procés a nens i joves se'ns fa molt difícil quan no l'hem viscut a vegades en primera persona, no?
Clar, o sigui, el llibre està dividit en dues parts, com molt bé diu Sílvia, perquè està molt bé, doncs ja sabem que els nens tenen unes necessitats, però els adults d'avui dia, que van ser nens, ja no van tenir aquesta oportunitat, molts d'ells, doncs de poder millor doncs, anar a l'enterro d'un avi, o poder enterrar una mascota, o poder doncs, anar a visitar amb una àvia, o un pare, una mare, doncs, a l'hospital. No? Aleshores, doncs, aquell procés de dol, allò els hi va quedar dintre, perquè el procés de dol és un camí que s'ha de fer de la mà de la persona estimada. Llavors, doncs, si jo el que faig és intentar contenir totes aquelles llàgrimes, això em farà mal. I una de les coses que em va molt bé, doncs, i que tothom ho entén, és a través del Messi. El Messi, quan vaig a les escoles, els hi poso les fotos del Messi i els hi explico que el Messi tenia una àvia que l'estimava molt, que de fet era el que portava a jugar a futbol, i que aquesta àvia doncs, es va morir. Aleshores, ell va sentir tant de dolor que va intentar contenir-lo. I aleshores es va posar malalt, ell va haver de portar a un hospital, i aleshores ell va decidir de que ell expressaria tot el seu amor per la seva àvia, doncs dedicant-li cada un dels gols que ell fa, no? És el seu ritual, no? I llavors, doncs, això doncs, l'ajuda a sentir-se millor, no? A mi no m'en cap dubte, jo no he parlat mai amb el Messi, però en aquest sentit no sé que ho fa, perquè allò el fa sentir molt bé, no? I, de fet, els rituals només els fem per les persones que estimem o per les mascotes que estimem. No ho fem pas per tothom. I una cosa molt curiosa, Sílvia, és que, de fet, cada dia veiem la mort a les pantalles de la televisió. Les notícies ens mostren la mort crua i els nens ho veuen a l'hora de sopar i d'una manera doncs, absolutament natural. En canvi, quan es tracta de la mort d'una persona que a ells els hi és important, doncs aquesta mort doncs, segurament que no la podran viure. I aleshores això sí que els deixa en una situació doncs, molt delicada emocionalment, perquè aquesta persona, quan es mora, dona moltes lliçons de vida, moltíssimes, perquè hi ha un abans i un després. I jo em tocarà descobrir moltes coses de mi mateix relacionat amb aquesta persona que jo trobo a faltar i que seguiran formant part de la meva vida. però jo he de poder fer el dol de la, amb, de la seva mà, i sapiguer pues, que allò que em passa, allò que sento, pues, és absolutament normal i natural. I bueno, que la necessitat amb els nens doncs, hi és. Però, com que aquests adults ja no van poder-ho tenir quan eren nens, per això hi ha una primera part on se'ls ajuda a poder entendre allò que ells tenen a dintre, perquè els capaciti per poder donar llistó a la següent generació i dir, fills, jo no ho vaig poder tenir, però sí, estic convençut que ara doncs, podem canviar aquest model que jo no vaig tenir i el puguem canviar.
De fet, uns dels interrogants claus que ens plantegem moltes vegades en el moment, perquè no volem pensar-hi abans, és quan tenim una mort propera, doncs, per exemple, d'un avi i d'una àvia, és porto els nens a l'hospital, al tanatori, a l'enterrament. Aquests dubtes ens generen molta inquietud i jo te'ls vull preguntar. Però com que tenim la sort que la Xus avui no ha vingut sola, sinó que ha vingut acompanyada de la seva filla, de la Clàudia, la Clàudia, que és una nena encantadora, s'ha prestat a explicar-nos la seva experiència personal. La Clàudia també, malauradament, va perdre una àvia. I, Clàudia, explica'ns, per tu, com va ser viure aquest procés del dol? Perquè tu vas acompanyar la teva àvia, la vas poder anar a veure a l'hospital, vas anar al tanatori a veure-la, a la cerimònia de l'enterrament. Explica'ns com va ser per tu.
Em va agradar molt. Em vaig sentir com lliure. Vaig saltar-me una norma que no podia entrar a veure el meu pare, la meva àvia, que estava ingressada que estava morint-se, i vaig voler-la anar a veure i la vaig poder veure i em va agradar molt.
I anar a l'església, a la cerimònia de l'enterrament i al tanatori, tu creus que per tu va ser positiu anar-hi?
Sí.
Gràcies. Xusa, és que comentàvem abans que moltes vegades tenim tanta por de que pateixin els nens, de que no ho passin malament, de que no estiguin tristos, que ni els hi consultem, no? Directament els hi neguem l'oportunitat d'anar doncs, a aquests diferents moments, a l'hospital, si tenim un malalt terminal, o al tanatori, o a la cerimònia de l'enterrament. Comentaves que si féssim una consulta popular entre nens i joves, la resposta és contundent, no?
Sí, la veritat és que molts nens no han anat a l'enterro d'una persona estimada. I jo sempre dic que als nens se'ls ha de preguntar, vols venir amb la família, a veure, nosaltres, per exemple, quan es mor algú, tothom entén que no anem a treballar, perquè evidentment pues, la nostra vida pues, hi ha hagut algo molt important, un punt i on la nostra vida d'alguna forma queda pues, aturada, no? I evidentment doncs, la normalitat ja no forma part de la nostra vida, i per tant el treball, doncs tothom entén que tinguem pues, uns dies doncs, de no anar a la feina,
sí.
De permís, no? En canvi, els nens segueixen anant a l'escola. I jo és una cosa que la trobo molt curiosa, perquè si preguntéssim als nens, ells en aquells moments el que els ve de gust de veritat és estar amb la seva família. Els nens volen viure amb la família tot allò que els hi toqui viure, allò bo i allò trist. I no es volen sentir exclosos, perquè si no, allò ho viuran en soledat i ho viuran, perquè ho necessitaran viure, perquè els nens, si alguna cosa són molt eixerits, i aleshores doncs, ells detecten que passa alguna cosa. Quan la família està preocupada, ho està tothom. Quan algú està malalt de la família, ho està tothom. I el nen ho detecta. I aleshores ell fa preguntes. Però si veu que, evidentment, doncs, no se li vol explicar, el nen intenta sobreprotegir també, eh? Ell imita el model que se li ofereix, però clar, quan aquesta persona doncs es mori, doncs ell es quedarà en una situació molt vulnerable, perquè ell necessitarà viure aquella tristesa sol. I home, viure una tristesa no ens ho podran estalviar, però haver-ho de viure sol, això sí que és molt dur i porta, i la veritat és que el que un estudi que vaig veure fa 15 dies en un diari deia que amb 10 anys els índexs de depressió infantil s'han duplicat, eh? I a més, també a la ciutat de Barcelona el suïcidi és la segona causa de mort entre els adolescents. Penso que aquestes dades ens han de fer pensar, que poder hem de fer les coses, hem de canviar coses.
Ah, segurament, hi ha alguna cosa que no l'estem fent bé.
Alguna cosa que no.
Mm-hmm. A grans trets, qui vulgui entrar en detall i qui no, ja us ho dic ara, heu d'anar a buscar aquest llibre perquè és de capçalera, és d'aquests de tauleta de nit, de tenir-lo allà. Però a grans trets, com hauríem d'encarar amb nens i joves, sobretot, un procés de dol?
Doncs que ells d'alguna manera entenguin que la natura ens ha fet uns forats a cada banda dels ulls precisament per fer-los servir, que tant estimem, tant necessitarem plorar aquella persona, i si el nen veu els grans pues que no s'amaguen per plorar, que estan tristos, estàs trista, mama, sí, reina, estic trista perquè s'ha mort l'avi, estic trista pues, perquè el trobo molt a faltar, i ara pues, he sentit una música per la televisió pues, que m'ha recordat molt a l'avi, tot això, doncs compartir-ho, perquè en el moment en què els grans ho compartim sense por i de la forma més natural, ells fan el mateix. I aleshores això no els deixa en una situació de soledat, sinó que els fa companyia i saben que obrint portes ells poden entrar. I simplement, vull dir, el poder, jo sempre dic que parlar del dolor i de la mort és d'un equilibri, és anivellador, és catàrtic. Per què? Pues perquè verdaderament hi ha una necessitat a dintre nostra. I per tant doncs, fer-ho amb tota la naturalitat, com quan vivíem pues, en una cova, uh-huh. Vull dir, clar, avui dia pues, tenim els pisos o les cases i tenim parets, no? Hem fet parets, aquestes parets són fantàstiques perquè ens donen molta intimitat, però també hi ha una altra banda de la moneda, i és que podem restar molt sols allà dintre d'aquella cambra, aleshores doncs això hem de valorar-ho i no deixar que els nens ni els adolescents visquin amb soledat una situació dolorosa, una realitat que ningú els ha pogut estalviar, perquè la vida ho porta, uns abans, els altres després, però és normal que ho visquem.
Xusa, t'he de transmetre un dubte que corria en l'aire, i ens han demanat que te'l transmetéssim, i és el següent. Penses que seria bo que en el cas d'una mort propera, però no molt tocant emocionalment, com parléssim d'un veí, d'un conegut, que no molt, molt amic, però sí persona coneguda del nostre àmbit, perquè d'alguna manera els infants s'entrenessin en un procés de dol, perquè vegessin quins són aquests moments, una cerimònia, un enterrament, i que el poguessin afrontar sense que els hi fregués molt a la pell directament.
Hi ha uns éssers que són magnífics, que són les mascotes, que de fet donen unes lliçons fantàstiques, o si més no, donen l'oportunitat. Quan tenim un gos, tenim un gat, tenim un hàmster, tenim un conill a casa, que el cuidem, que l'estimem, doncs quan es moren allà hi ha, l'oportunitat de que, el nen doncs, pugui enterrar-lo, el pugui cuidar i pugui fer un ritual per ell. Nosaltres fa un any es va morir un gos que el nostre Wally, el nostre Wally, i la veritat és que va ser algun pues, molt especial, no? Vull dir, li vam posar la injecció allà a casa, amb les tres filles, a casa la vida i la mort s'ha intentat sempre tractar d'una manera molt natural i quan una mascota es moria mai els havíem amagat absolutament res, o si estava malalta doncs anàvem tots junts, no? I quan el Wally pues, es va morir, doncs la veritat és que vam estar tots, bé, tots vam anar pues, a enterrar-lo, va ser algo que ensenya molt, ensenya moltíssim i a més tranquil·litza molt a l'ànima. L'ànima queda tranquil·la, perquè allò, vull dir, és una forma de demostrar-li quant t'estimo, no? Vull dir, és una forma de dir-li, això no ho faria per tothom, això ho faig per tu, perquè has estat i seràs, i me'n recordaré sempre de tu durant tota la meva vida. Llavors, doncs, les mascotes serien una oportunitat perquè poguessin aprendre. I també pues, nosaltres pues, hem portat a les nostres filles pues, quan s'ha mort pues, millor un pare d'un amic o d'un company, hem anat al tanatori, vull dir, sempre els hem preguntat, mireu, s'ha mort tal persona, voleu venir? Anem tal. I elles han fet pues, el que... i sempre han volgut venir perquè elles han cregut que volien anar-hi, perquè per elles han entès sempre pues, que és important acomiadar-se de les persones. I de fet, una de les coses que no és meva, és d'un senyor, però li vaig sentir dir una vegada, que li va dir a una senyora, que vindràs a l'enterro del Joan? Va dir, no vindré, no, perquè total, ell tampoc ja no se n'entera. I el senyor li va dir a la senyora, diu, mira, diu, perquè t'acompanyin, abans has d'acompanyar.
Gran frase per recordar, si més no. Xusa, a part del llibre, ets presidenta, ho dèiem abans, de l'associació GESDOL. Parla'ns d'aquesta associació i què hauria de fer algú que estigués interessat en contactar-hi.
Aquesta associació el que posa a l'abast és una forma de contacte perquè qualsevol persona, doncs, a través d'un mail doncs, ens expliquen, doncs, em passa tal cosa, i llavors, doncs, a través de mail, doncs, se'ls dona, depenent doncs, del que necessitin, doncs, se'ls dona doncs, les eines o se'ls recomana a tot allò que poden demanar o que poden necessitar, no? A part d'això, doncs, com que IDC Salut doncs, ofereix un servei gratuït d'acompanyament al dol tant a persones ingressades com persones externes, o sigui que aquí, vull dir, per tothom, per qui ho pugui necessitar, doncs se'ls dona l'oportunitat també a través de GESDOL doncs, que se'ls pugui visitar i se'ls pugui fer un seguiment del seu procés de dol si ho necessiten. L'IDC doncs, es fa, no estic jo sola, hi ha més companyes també que fan aquesta tasca, i aleshores doncs, es fa també doncs, a Barcelona el Sagrat Cort, també doncs, a Sabadell, Clínica de Vallès i a l'Hospital General de Catalunya. Penso que és una tasca que va ser va sortir doncs, de la direcció d'infermeria i penso que és una idea doncs, a aplaudir, de veritat, perquè és una iniciativa fantàstica que es dona doncs, a totes aquelles persones que ho poden necessitar, no que ho poden pagar.
Fantàstic. Nosaltres, si et sembla, en la nostra xarxa socials, en la nostra pàgina del Facebook, enllaçarem la web de Gesdol per si els nostres oients hi volen accedir per consultar, per posar-se en contacte, doncs la posarem en allà perquè estigui a l'abast de tothom, perquè trobo que és un punt molt, molt, molt interessant. Xusa, se'ns ha acabat el temps i no vull deixar-te marxar sense fer-te no una última pregunta, sinó més aviat una petició que fem a tots els autors que ens visiten aquí al programa, i és que ja que parlem de llibres i d'històries, doncs home, que ens recomanis tu, ara que a més se'ns acosta ja Sant Jordi, un llibre, un títol o un autor que a tu t'agradi especialment.
A veure, jo recomanaria, relacionat amb, per mi, una mestra meva, uh-huh. Ha estat l'Elisabet Kubler-Ross, no? I un llibre fantàstic, que a més ha estat traduït a moltíssims idiomes, és La mort d'una aurora. És un llibre molt especial, d'una psiquiatra que va descobrir moltes coses, i que va acompanyar moltíssimes persones al moment de morir, a persones de totes les edats, i penso que ha estat una mestra de moltes persones, i per mi ha estat un referent. Un referent,
Fantàstic, doncs prenem bona nota i res més, moltíssimes gràcies, ha estat realment un plaer que ens acompanyessis avui, a tu i a la Clàudia també, ha estat... també, molt de gust de poder parlar amb tu de la teva experiència en primera persona, i res més. Estem a la teva disposició, però si algun dia vols tornar a visitar-nos, serà un autèntic plaer tornar-te a tenir amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.
A reveure.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Només digues què penses, llum de contra hivern. Perfecta bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat, bon gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Només digues què penses, llum de contra hivern.
ara ja passem a la nostra agenda literària amb el Ferran Pizarro, que ens l'acosta una setmana més. Molt bona nit, Ferran.
Bona nit.
Com estem?
Sí, ja. Molt bé, aquí esperant-vos.
Doncs ja som aquí.
Per comentar-vos els esdeveniments d'aquesta setmana.
Fantàstic, què tenim?
Doncs mira, el dijous 27, a 7:45 del vespre, a Lòria Llibres de Mataró, es presentarà Els nois de Toni Sala, editat per l'altra editorial, on també Eugènia Brogi aprofitarà per presentar a Mataró aquest nou projecte editorial.
Molt bé.
Els nois de Toni Sala són quatre històries relacionades entre elles amb la Nacional 2 com a fons, amb camioners foscos addictes al sexe, prostitució de carretera, un empleant de banca, pagesos avariciosos i nois que s'estampen a tota velocitat contra un arbre de la Nacional.
Déu-n'hi-do.
Aquest és una miqueta l'argument de la novel·la. Si algú li està interessat, doncs que recordi que el dijous a 7:45 del vespre a Lòria Llibres de Mataró.
Perfecte. Què més?
A Calella, la llibreria El Faristol, a 8:00 del vespre, presenta la sala d'actes del Casal de l'Amistat, Ser o no ser catalans.
Això? Quin dia? Perdona?
Això també el dijous 27, a 8:00. A Calella, on l'actor i humorista Toni Albà presentarà aquest llibre, editat per Columna. I és un assaig sobre les opinions que l'autor té vers aquest tema.
Ah, molt bé.
O sigui que a Calella, també al Maresme.
Molt bé, fantàstic. Tenim alguna coseta més?
Tenim més cosetes. El dissabte 29, a 1:15, a Mataró també, a Lòria Llibres, tenim un vermut literari.
Mira que bé.
Una lectura del poeta Jaume Cristòfol Pons Alorda, que és traductor de l'obra Fulles d'herba, de Walt Whitman.
Uau, tot un luxe, això.
Tot un luxe. Editat per primera vegada al català, Fulles d'herba, per edicions 1984. I l'obra és un poemari en el qual l'autor, el poeta, va estar treballant durant 40 anys i que van ampliant a través de diferents revisions. Fins al 1892, que és el mateix any de la seva mort del poeta, un cop havia donat per definitiva la seva obra. No sé, avui que heu estat també parlant coses sobre la mort de Xusa, sembla que de vegades hi ha gent, no?, que està treballant tota una vida per un projecte i el dia que l'acaba...
Sí, senyor.
Doncs sembla que es deixi anar, no?
Sí, sí, justament és el que comentàvem en un dels molts diàlegs superinteressants que hem tingut avui amb la Xusa.
Doncs, qui vulgui escoltar fragments del poemari de Walt Whitman, doncs ja sap que el dissabte 29, 1:15, a Mataró, Lòria Llibres, tindrà aquest vermut literari.
Perfecte. Tenim alguna cosa més?
També recordem que la llibreria Índex de Vilassar, ja ho havíem dit, però recordar-ho, el diumenge a les 10 del matí hi ha un taller d'escriptura dirigit per Raquel Piccolo i aquesta vegada, perquè ja n'ha fet diversos aquí a Vilassar, tractarà de la descripció dels personatges com una peça clau de qualsevol ficció. Un preu de 30 euros i qui estigui interessat, la inscripció i informació a la llibreria Índex, que segur que li fan un foradet.
Molt bé, molt interessant. La Raquel és una gran formadora per tots aquells que estiguin interessats en desenvolupar la seva creativitat literària.
Molt bé.
Fantàstic.
I per finalitzar acabem que el proper cap de setmana comencen 10 dies molt interessants per tots aquells amants de la novel·la negra. I és a Collbató, i és que comença el Collbató Negre.
Ah.
Divendres 28 fins al diumenge 6 d'abril. Són 10 dies dedicats a presentacions, taules rodones, passes de pel·lícula, gincanes i moltíssimes activitats. Tindrem la presència, entre molts altres, perquè hi haurà molts autors, de l'Anna Maria Villalonga, Carlos Zanón, Ampar Fernández, Luis Gutiérrez Maluenda, Susana Hernández, Marc Moreno... etc, 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 vull dir que el que digui els amants de la negra. Al Facebook penjarem l'enllaç a Collbató Negre i qui no, doncs que ho busqui Collbató Negre i que s'informi de totes les activitats que es fan, perquè en fan moltíssimes, tots els dies n'hi ha alguna.
Fantàstic, que bé que cada cop emergeix més la novel·la negra, eh? Amb el Tiana Negre, la Barcelona, ara Collbató, fantàstic això,
sí,
tu.
Sí, sí. Cada cop més a casa nostra i per autors catalans i cada vegada amb més presència de dones.
Molt bé, clar que sí, dones el poder. Molt bé, Ferran. És tot per aquesta setmana?
És tot per aquesta setmana.
Molt bé, doncs prenem bona nota. Tenim un munt d'opcions per escollir i moltíssimes gràcies. A veure la setmana vinent si tenim noves propostes igual d'interessants.
Segur que sí.
Vinga, a reveure.
Adéu.
Adéu. I ara ja passem al bloc de recomanacions infantils, bloc que, com us deia a l'inici, recuperem de la setmana passada d'aquell especial dedicat al món de la poesia. Comencem amb un recull de poesies infantils escrites en versos amables que narren aventures en les que molts lectors s'hi veuran reflectits. Es tracta del títol Aventures sense sortir de casa, amb text de Núria Albertí i il·lustracions de Cristina Los Santos, publicat per l'editorial Ànima Llibres. Qui diu que per passar-ho bé cal anar gaire lluny? Qui diu que per jugar s'ha d'esperar el juny? No necessites que el sol faci la seva aparició. A casa et cal només la teva imaginació. Heus aquí una mostra de com, amb l'habilitat necessària, podem trobar poesia a tot arreu. La Núria Albertí ens regala una col·lecció de poemes carregats de bellesa simbòlica que faran somriure a petits i grans en descobrir-se a si mateixos com a protagonistes de les aventures que, amb pocs versos, descrenen aquests poemes. I és que qui no ha jugat amb els cosins a casa dels avis i gaudit fent tot allò que els pares no permeten? Llits antics, banyeres, tovalloles, còmics, ulleres o cabassos esdevenen protagonistes en aquestes pàgines. D'aquest recull m'agrada especialment el fet que l'autora hagi estat capaç de poetitzar sobre fets i objectes quotidians, cosa gens senzilla, que conviden els lectors a capbussar-s'hi i aconsegueix que els adults que acompanyen la lectura dels més petits ens retrobem amb vells i dolços records. El treball de Cristina Los Santos, amb un estil informal i divertit, acompanya amb encert els poemes, fent del conjunt un volum molt bonic i entranyable. Sincerament, molt recomanable. Recordo, perquè pugueu prendre nota, Aventures sense sortir de casa, amb text de Núria Albertí i il·lustracions de Cristina Los Santos, que trobareu publicat per l'editorial Ànima Llibres. I seguim aquest bloc i el clourem amb un altre títol, molt poètic també, recomanable per nens i nenes a partir de 7 anys. En aquest cas trobarem una de les vessants poètiques que més acostumen a agradar als nens i nenes, els caligrames. Es tracta del títol Poemes dibuixats, amb text i il·lustracions de Montse Ginesta, que podeu trobar publicat per l'editorial Baula. A veure, per aquells que no ho tingueu present ara mateix, els caligrames són un tipus de poema visual on les paraules formen un dibuix. Els més coneguts a casa nostra són els de Salvat Papasseit i Joan Brossa, i a nivell internacional destaca el francès Guillem Apollinaire. A Poemes dibuixats, Montse Ginesta ens ofereix una sèrie de poemes visuals a l'abast dels infants i enriquits amb el seu domini pictòric, que suposen una aportació fresca al conjunt dels caligrames en català, per gaudir de petits ídols que comparteixen la lectura amb ells. Una ballarina, meduses, cotxes, coets, caramels, estenedors, guants, fanals, són tots ells protagonistes d'aquests deliciosos caligrames. Montse Ginesta és indubtablement una aposta segura a l'hora d'escollir un títol. Nondebades ha publicat més de 150 obres, amb les quals ha guanyat, entre d'altres, el Premi Crítica Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil, el Premio Lazarillo i el Premio Nacional de Ilustració en diverses ocasions, cadascun d'ells. Us recordo, perquè pugueu prendre nota, el títol és Poemes dibuixats, amb text i il·lustracions de Montse Ginesta, i el trobeu publicat per l'editorial Baula. I bé, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Se'ns ha acabat l'estona i ja no tenim res més per explicar-vos. Espero que hagueu gaudit dels continguts com nosaltres ho hem fet, preparant-los i desgranant-los. I res més, us saluda Sílvia Cantos, que us ha estat parlant, amb Xavi Boluda, com sempre, a la producció. Que tingueu una molt bona setmana i molt bones històries.
És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem davant de la ciutat